Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lendakari Manol Pradales han enviat una carta conjunta als ministres d'Exteriors dels Estats de la Unió Europea per tal de reclamar l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Defensen que és una qüestió de justícia lingüística i critiquen que la Unió Europea no pot mantenir el principi d'un estat un idioma en societats plurilingües. Avui els 27 tornen a debatre a Brussel·les sobre l'oficialitat del català en una reunió on el conseller Jaume Duch espera que s'avanci en aquesta negociació, tot i que encara hi ha resistències d'alguns països, com ara Alemanya. I en mobilitat, a l'APC de Subirats, en sentit Girona, hi ha només un carril obert per obres i es registren 3 quilòmetres de retencions. També retencions a la B10, a Zona Franca, per un camió avariat que talla un carril, també a la B20, en sentit sud, i finalment a la B30, a Barberà del Vallès. A la C-17, un accident provoca també que hi hagi un carril tallat a Montcada i Reixac i complica el trànsit cap a Vic. A hores d'ara s'està fent tasques de neteja de la via. I pel que fa al servei ferroviari, els trens amb origen Sant Vicenç de Calders, de la línia R4, com acumulen avui també retards de més de 15 minuts per limitacions de velocitat, conseqüència de les obres entre Sant Vicenç i Martorell Central. I el nou CUAP de Cornellà, que entrarà en funcionament el 21 de juliol, duplica la superfície de l'actual per atendre 280.000 persones de la seva àrea d'influència i substituirà el CUAP de Sant Ildefons, el primer de Catalunya. Durant la inauguració, el president de la Generalitat ha destacat aquest equipament com un exemple del valor de la sanitat pública i ha remarcat que els CUAPs atenen ja el 30% de les urgències, el doble que el 2016. També ha anunciat nous centres a Tarragona i també a Terrassa i ha defensat el desplegament dels centres socials integrats com una aposta per tal de reforçar l'atenció comunitària. I el Departament d'Interior ha exclòs definitivament un aspirant a bomber per haver-se registrat falsament com a dona amb l'objectiu de beneficiar-se del 40% de places reservades. És la segona vegada que ho intentava, ja ho va fer el 2024, després de canviar el sexe registral al DNI, tot i que no es va presentar a l'examen. Enguany va repetir l'operativa, però una investigació interna ha conclòs que es tractava d'un frau i, per tant, l'ha eliminat del procés selectiu. I en cultura, Salou dona avui el tret de sortida a un dels grans festivals d'estiu, com és el Festiuel, la cita que preveu atreure a més de 25.000 persones al Parc d'Emprius, permetrà gaudir dels concerts de King Africa, Julieta, La Musca, Figaflauas, Buos o Ques Grasses, entre d'altres. I pel que fa al temps d'avui, predominarà el sol amb alguns núvols baixos, sobretot ara al matí al litoral sud. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al nord sense precipitacions. Pel que fa a la temperatura, la calor es manté intensa, màximes de fins a 38 graus a Ponent.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, avui és divendres 18 de juliol del 2025, dia en què hem conegut que el Ministeri d'Economia ha decidit no incloure en l'agenda de la pròxima reunió el decret sobre permisos de conciliació laboral que preveia ampliar el permís de naixement fins a 20 setmanes i reconèixer nous drets a les famílies monoparentals. Aquesta decisió crea fricció en el govern, que es juga sancions a la Unió Europea de fins a 43.000 euros diaris per incomplir la normativa europea. La vicepresidenta Yolanda Díaz reclama un gir social urgent per recalcar la urgència d'aquestes reformes. També s'ha confirmat que la jutge de Mataró ha enviat a presó provisional sense fiança el líder extremista de Deport, Dame Nau UE, acusat d'instigar una caceria contra migrants magribins a Torre Pacheco. La mesura respon al risc de reiteració dels delictes d'odi i la manipulació de proves i representa un pas ferm per combatre l'extrema dreta organitzada. I avui també hem conegut una preocupant tendència juvenil que creix en força aquest estiu. Molts adolescents consulten l'índex de radiació solar no per evitar-se cremades, sinó per exposar-se intencionadament a les hores de radiació màxima amb l'objectiu de broncejar-se. Influenciats per xarxes socials i ideals de bellesa poc saludables, obvien l'ús de protector solar i posen en risc la salut de la pell, segons alerten dermatòlegs i marques com Nivea, que treballen per revertir aquesta desinformació. En el programa d'avui ens preguntarem si està canviant la tendència entre viatjar sols o si preferim fer-ho acompanyats. També ens interessarem en el canvi del funcionament del sistema sanitari i que està començant a aplicar canvis en alguns centres de salut catalans. I avui també estrenarem el podcast La Casa Bernoulli i descobrirem cançons i paraules de l'any 2003. I també marxarem de cap de setmana amb els millors plans. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I aquest cap de setmana, som divendres, per tant, ja amb les portes posades el dissabte i el diumenge, l'equip de l'Obert de Premià hem decidit fer ruta i visitar, així, simplement fàcil, les emissores de la xarxa que participen al programa. Res, un tomb per 65 ràdios que venen a ser 65 municipis. I, per tant, li hem de demanar l'ajuda a la Núria de Tarragona Ràdio perquè ens prepari la logística. Núria Cartanyà, bon dia. És possible això que vull fer?
Home, i tant, és que cada dia em demanen les coses més fàcils, Manel. Mira, cap problema. A veure, us preparo, faig llista, eh? Entrepanets, tupers pel camí, sí. Crema solar, cantimplores d'aigua fresqueta, potser unes mantes per si refresca la nit també. Però escolta, com voleu fer la ruta? Per terra, mar o aire? Et dono opcions?
Vinga.
Mira, des de Tarragona puc reservar seients premium el primer vol que surti, saps allò? Last minute. El
exacte.
Primer que surti.
Exacte. Bogeria, no? Bogeria, sí. El primer que surti
ens hi
pugem. A lo
loco,
a lo loco.
Sí, ara, no sé si hi ha aeroports a totes les 65 municipis de Catalunya, però bueno, per avió hi podem anar, podem intentar. Per a mar, si vols, agafo passatges amb camarot amb algun creuer, d'aquests que tenim per aquí.
Home, a la zona de la costa seria possible, i en altres Clar. Municipis, per exemple, arribar a Lleida, home, per mar, ho tindria una mica més complicat, segurament.
No sé, bueno. I si no, doncs mira, flatem una furgó caravana.
Mira.
Saps allò amb cuina, amb allò que baixes les lliteres i pots dormir dintre, furgó caravana.
Home,
terra, mar o aire? Jo crec que els oients poden triar, també.
Jo crec que poden triar i amb els nostres comentaris els hi hem donat potser alguna pista.
Sí.
Potser. Però potser ens sorprenem. Igual. Això ho hem de veure d'aquí una estona. Doncs, Núria, d'aquí una estona sortim de dubtes. Vosaltres, els oients, podeu participar a través de les xarxes de l'Obert per Vacances i dir com creieu que arribarem a aquesta superruta de cap de setmana. Gràcies, Núria. Fins aquí una estona.
Fins ara.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara passen 7 minuts de les 9 del matí. Segurament molts de vosaltres esteu a punt de marxar de vacances amb la família o els amics un any més, visitar aquell racó del món que us fa tanta il·lusió i que porteu mesos planificant. Però també n'estic segur que molts de vosaltres us heu plantejat com seria viatjar, doncs, tot sol. No tothom s'atreveix a fer aquest pas, no ho sabem, potser per por, perquè pensem que no ens ho passaríem bé o que potser no és tan divertit com si ho féssim amb els amics, amb la parella, amb els familiars. Doncs avui volem saber quina part, és a dir, els contres i els pros de viatjar sols, de viatjar acompanyats, i avui volem parlar justament de l'altra cara de la moneda, de viatjar sol. Tina Forest, des de Cugat Media, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, com estàs?
Bé, amb una primera pregunta que et vull fer. Ets de viatjar sola o en algun moment has fet un viatge d'aquests de marxar sola, encara que sigui un cap de setmana, potser?
A veure, jo sola només he fet l'Erasmus, però em sembla que no es considera viatjar sola.
No.
També t'he de dir que m'ho he plantejat més d'una vegada, eh?
Mm-hmm. Jo m'ho he plantejat, però justament per fer el dilema que fèiem al principi del programa, que no sé si en seria capaç, perquè potser com de sempre he viatjat amb la família i ja de més gran amb la parella, doncs no sé si m'hi veuria viatjant sol.
Clar, en tot cas és una opció per la qual també opta molta gent, o bé perquè no han aconseguit coincidir amb ningú en dates, mm-hmm. o bé simplement perquè en tenen ganes, i un d'ells és en Sergi Baixes, que avui ens acompanya. Bon dia, Sergi.
Hola, molt bon dia.
Tu ets periodista, abans treballaves a La Nació, que és un diari digital. Quan vas marxar d'allà, vas decidir anar-te'n sol de viatge? On vas anar? Per què vas decidir marxar sol? O no sé si ja n'havies fet abans algun més.
Sí, n'havia fet uns quants, i vaig acabar una temporada al Nació, i vaig decidir agafar-me un any sabàtic, i en aquest any sabàtic doncs, tenia molt de temps. Evidentment que algú m'acompanyi en un viatge tan llarg com el que volia fer era bastant incompatible, i per tant, doncs, bé, vaig preparar-me una motxilla, la vaig omplenar de coses i vaig llançar-me a les Amèriques.
Mm-hmm. Escolta'm, Sergi, et volia preguntar, bon dia, eh?
Bon dia.
Era el primer viatge que feies sol o ja tenies alguna experiència prèvia, com li deia abans a la Tina, no sé, algun cap de setmana o potser un viatge més curtet que ja haguessis provat l'experiència d'estar sol?
Sí, ja havia viatjat sol altres vegades, és algú que m'apassiona, m'encanta, i és algú que intento sempre compaginar amb viatges acompanyats, és a dir, no és algú que hagi deixat de fer, però sí que és veritat que intento dividir-me'ls, és a dir, la meitat dels viatges acompanyats amb amistats, família, etc, i l'altra part dels viatges deixeu-me'ls fer sol, els implo.
I quines diferències diries que hi ha? És a dir, què diferencia viatjar amb companyia de fer un viatge tu sol?
Bàsicament, la principal diferència és la llibertat, és a dir, pots fer absolutament el que queda potser una mica així, no? Però el que et ve en gana, completament. I jo que sé, per exemple, pot ser tan tonto com estar a París i de sobte dir, bueno, escolta'm, vull fotre'm un pau xocolat jo sol i em ve de gust fotre'm-li, paro en una cafeteria i me'l menjo. Mentre que, si per exemple vas acompanyat, que m'ha passat, hi ha algú del grup que diu, escolta'm, jo vull veure el Louvre. Ja, però és que jo ja l'he vist i jo no vull tornar. I aleshores, bueno, doncs hi ha una mica de discussió, en cas que viatgis sol, això no passa.
Escolta'm, amb això que ens explicava, Sergi, m'has fet encendre el xip d'alguns viatges no tant en parella, perquè al final 102, més o menys, i si sou parella, doncs podeu arribar a acords. Però clar, quan fem viatges amb amics, que potser som 5 o 6, això és la gran discussió, perquè com deies, un vol anar a veure ara un museu, l'altre vol anar a berenar, l'altre vol anar a fer-se uns banys, l'altre... Clar, és molt complicat posar-se d'acord. No sé si ara que ja has provat i experimentat, i amb èxit pel que ens expliques, el fet de viatjar sol, si en algun moment que has fet potser algun viatge doncs, amb companyia, amb més gent, t'ha estat potser més complicat justament això, perquè ja estàs com habituat a fer les teves pròpies rutines, els teus propis plànings i a viure una mica el teu propi dia a dia.
Ha passat, i jo des de fa uns anys soc... estic completament en contra de fer viatges de més de 4 persones. Mm-hmm. Perquè 4 persones ja és multitud, i aleshores sí que trobes pues, aquestes diferents ànimes, i que acaba passant, i amb tota la pau del món es pot dir, però que es divideix el grup. I aleshores això sap greu també, perquè hi ha una part del grup que vol anar a fer alguna activitat i l'altra part del grup vol anar a fer una altra. I aleshores, clar, arribar al punt de... Bueno, escolta'm, pues, ens alliberem cadascú 3 hores i tornem a quedar en aquest punt d'aquí per la tarda. Sap una mica de greu. Prefereixo fer les coses. Si viatjo junt, prefereixo fer les coses junts. Ara bé, costa molt compaginar totes les necessitats i voluntats.
Mm-hmm. I escolta'm, quins consells li donaries a una persona que s'està plantejant, no? Potser fer un viatge sol, perquè és el que dèiem, potser no s'ho acaba de decidir perquè té por o perquè li fa respecte, no? Quins consells li donaries? Què hem de tenir en compte?
Bueno, en primer lloc, voldria dir que no hi ha una forma correcta de viatjar, és a dir, viatjar sol o acompanyat no té res a veure una cosa amb l'altra, i després com a consell... Bueno, que també no està fet per tothom, és a dir, igual que, per exemple, per mi, viatjar sol m'encanta i li trobo un puntet que li fa ser molt atractiu aquesta forma de viatjar. Altra gent que he conegut, que ho han intentat i ho han provat, no ha sortit bé. És una cosa que, a més, pot ser molt solitària. Si no saps com compaginar-t'ho o com tractar aquesta, bueno, aquesta independència, no? A l'hora de viatjar, es pot fer molt dur i tothom ha tingut moments low i baixos. Consells, llançar-se a la piscina, és provar-ho, i sobretot provar-ho en ambients més segurs. És a dir, jo no recomanaria per res el primer viatge solo volo que facis anar-te'n a Egipte, per exemple. Egipte sí. és durito. Però sí que, per exemple, pots anar a països d'Europa o altres, o si vols una mica més d'aventura, altres països més amables, com per exemple són els països del sud-est asiàtic o amb una cultura més budista que ja tu et fiquen moltes facilitats, tot i no compartir idioma, no compartir res de moneda, no compartir molts dels aspectes que tenim aquí garantits.
Clar, és que Sergi, estava pensant en això que ens deies d'escollir bé la destinació d'aquest primer viatge que fem sols, però no sé si també és un error comú que potser ens aventurem a fer un viatge sols, però és que ja a casa nostra, quilòmetre zero, no estem acostumats a fer plans sols. Per tant, si a casa teva o al teu poble no tens moments teus íntims per estar tu sol o no has aconseguit tenir-los, home, potser s'atrevi a pensar que a 3.000 o 4.000 o 5.000 quilòmetres de casa teva podràs fer-ho, no?
Correcte, correcte. És molt diferent. I a més, també hi ha una qüestió de distància geogràfica que no és com, per exemple, anar a qualsevol altre punt de la península i dir, bueno, pues, escolta'm, si va malament, en 0, t'agafes un vol o un tren d'alta velocitat i tornes a casa.
Encara que potser després no acabis tornant, no, Sergi? Perquè només que en el cap tinguis aquesta sensació de que és fàcil tornar, no? I que al cap d'una hora pots estar a casa teva, que potser després no vol dir que ho facis. Però clar, si estàs potser a l'altra punta del món, home, tornar al cap de dos dies és una logística important que et costarà potser el doble o el triple de tot el viatge.
Absolutament. És dur. Hi ha una cosa, una activitat que jo recomano molt per gent que vulgui tenir com una primera experiència de forma sola, que és fer el Camino de Santiago. El tenim aquí al costat de casa, és molt xulo, té la seva part d'aventura de... Bueno, camines cada dia i cada dia trobes gent nova d'arreu del món, pots fer amistats, pots trencar, no?, aquesta closca que és veure algú que saps que està en solitari igual que tu i decidir apropar-t'hi per establir una relació, cosa que això és algo que hauràs de fer sí o sí quan estiguis de viatge més enllà. Així que, bueno, és una oportunitat i és una bona activitat, penso.
Què no pot faltar a la teva maleta quan viatges sol? És a dir, que canvia la maleta que fas quan viatges acompanyat o quan et planteges fer un viatge en solitari?
Saps què passa? És que quan viatjo sol... Jo viatjo molt tirat. És a dir, és l'única forma...
Motxilla i vinga, no?
És l'única forma que tinc de... Bueno, de poder permetre-m'ho també, no?
El
viatjar, perquè viatjar és carete. L'únic que, clar, jo sóc capaç de dormir a qualsevol lloc. I això, per exemple, implica pues, no tenir endolls. Per tant, una bateria portàtil és indispensable. Portar un llibre pels moments de més solitud... No sé, al final també, clar, això passa, no?, de que quan viatges acompanyat intentes arribar com a un punt de negociació comuna, no?, que la majoria dels meus amics no estan disposats a anar tan arrossegats com hi vaig jo, i per tant em dona pues, certes més comoditats que ara, per exemple, que ara me'n vaig una altra vegada, no tindré.
Clar.
A Mèxic, no marxes?
Ara me'n vaig a Mèxic, Guatemala i Belize, sí.
Molt bé.
També.
Per primera vegada en aquests tres llocs o no?
Sí, per primera vegada.
Doncs mira, de Mèxic et puc donar tips, si vols. La resta no hi he estat, però a Mèxic hi vaig ser fa 2 anys, per tant, ho tinc fresc encara.
Vale, doncs fora d'antena em passes tots els consells. No, és algo que em crida molt l'atenció i a part viatjo d'una forma perquè m'encanta viatjar, no? És la meva petita passió i sempre que tinc l'oportunitat pues, intento muntar-me una escapada. I és que no puc permetre'm el luxe, no?, de repetir països. És a dir, com que vull descobrir-ho tot i descobrir noves cultures, etc, que després tens països en els quals tu passes teta, i en altres països que acaben sent un flop absolut i que dius, ostres, m'hagués pogut quedar a casa per això. Però és la voluntat aquesta, no?, d'anar descobrint nous horitzons que em fa tirar endavant i, per tant, pues, això, cada cop que tinc l'oportunitat no repeteixo zones del mapa.
Escolta'm, Sergi, tinc curiositat perquè, clar, vas al final d'alguna manera conquerint tot el mapa. Hi ha hagut algun país o algun lloc que hagi dit ostres, aquí fins i tot podria viure? Hi ha algun que t'hagi fet canviar com el xip de dir per què no? Potser podria provar-ho.
Països on poder viure... No, però tant. Perquè és que sóc molt de la terra, jo.
Ja.
A mi m'agrada molt Sant Cugat i m'agrada molt Catalunya. Però sí que és veritat que hi haurien ciutats on dic... Escolta'm, doncs aquí, per exemple, sí que em podria veure visquent una temporada. Mm-hmm. Per exemple, l'última vegada que em va passar això va ser a Cuzco, a Perú, que està al costat del Machu Picchu, i és una passada ubicació super recomanable i que si algú té l'oportunitat per anar-hi, que no s'ho perdi.
Molt bé. Doncs tu, Tina, de moment no marxis de vacances, perquè ja saps que nosaltres obrim tot el juliol i tot l'agost per vacances, per tant, aquí, et volem al programa.
No, no, a mi en tindreu aquí tot l'estiu també, amb ganes d'explicar mil històries xules.
Doncs compartint també aquest estiu, gràcies també, Sergi Baixes, per compartir aquesta experiència amb nosaltres i que vagi molt bé aquest viatge triple que tens previst pels propers mesos.
Moltes gràcies, us portaré alguna coseta.
Molt bé, gràcies. I és que a Calella, la Carina Tur, fundadora de l'agència de viatges per a dones Concédete Deseos, aposta per un turisme femení segur i de confiança per trencar barreres socials i emocionals. Gemma Palet, des de Ràdio Calella Televisió.
Carina Tur ha creat un projecte que va més enllà del turisme. Ofereix experiències pensades per a dones que volen viatjar amb seguretat, llibertat i amb bona companyia. Inspirada pel record de la seva àvia, una dona amb esperit viatger que mai va poder sortir del seu entorn, Tur treballa per trencar barreres socials i emocionals que encara frenen moltes dones a viatjar soles.
Encara hi ha moltes dones que es deixen per l'última, o sigui, no es posen en primer lloc, sinó que es posen a l'últim. Tothom va per davant d'elles i això és una cosa que tenim els genes ja posat i és una cosa que ha d'anar canviant a poc a poc, perquè si nosaltres estem bé i ens prioritzem, almenys una mica, doncs serem més felices nosaltres també.
Des del 2018, Concédete Deseos ha anat creixent i adaptant-se a les necessitats de moltes dones que volen viure noves experiències. Tot i que al principi la majoria eren solteres, separades o vídues, avui en dia moltes viatgeres estan casades o tenen parella, però decideixen fer un viatge per elles mateixes sense esperar ningú. La seguretat és un dels aspectes claus de l'agència, que analitza en detall cada destinació abans de proposar-la. Aquest any, per exemple, s'han cancel·lat dos viatges a Tanzània i Zanzíbar pel risc d'un virus poc conegut però greu detectat pel Ministeri d'Exteriors.
I ara passen, o falten, 9 minuts per 9:45 del matí. Al maig del 1989 es va normalitzar el terme tren d'alta velocitat. La mateixa administració havia demanat que el Consell Supervisor del Termcat s'hi pronunciés perquè havia vist la necessitat de tenir un terme per anomenar aquest tipus de tren que semblava que aviat s'havia d'implantar a Catalunya. Com se n'havia de dir tren d'alta velocitat o tren de gran velocitat? Avui sortim de dubtes.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2003. Tren d'alta velocitat.
Tren dissenyat per circular a velocitats molt superiors a les dels trens convencionals, normalment per sobre dels 250 km hora, en línies específicament construïdes per aquest propòsit, o, com a mínim, a 200 km hora en línies adaptades.
Maria Navas.
El maig de 1989 es va normalitzar el terme tren d'alta velocitat. La mateixa administració havia demanat que el Consell Supervisor del Termcat s'hi pronunciés, perquè havia vist la necessitat de tenir un terme per anomenar aquest tipus de tren que semblava que aviat s'havia d'implantar a Catalunya. Com se n'havia de dir? D'alta velocitat o de gran velocitat? En la fixació del nou terme es va optar per l'ús de l'adjectiu alta, d'ús freqüent en els lèxics tècnics, per indicar alguna cosa que passa del nivell ordinari, com ara alta freqüència, alt voltatge, alta tensió, alta definició, alta fidelitat. L'abril de 1992 es va inaugurar la línia Madrid-Sevilla, el primer tren d'alta velocitat d'Espanya. Però Catalunya no va ser una realitat fins al 2003, quan es va inaugurar el tram Madrid-Lleida. A Barcelona, l'alta velocitat va arribar finalment el 2008.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6 minuts i ens plantem a 9:45 del matí. La setmana passada, el govern de Catalunya va donar l'impuls definitiu a la transformació de l'atenció primària de salut amb l'aprovació d'un acord pel qual s'autoritzen les mesures necessàries per la seva reforma operativa que s'inicia aquest desplegament dels CESIR. Alhora, l'acord estableix els criteris generals per a la seva implantació en el territori i la posterior avaluació. Durant els propers mesos, els CESIR desplegaran els seus projectes, els quals seran avaluats per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, a l'AQUAS, amb la coordinació del Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa del Sistema de Salut, al CAIROS. L'espai impulsat pel govern per repensar el sistema de salut, de cada CESIR se'n farà un seguiment trimestral durant un any amb l'objectiu de determinar si les mesures testades poden estendre's a la resta del sistema sanitari. La nomenclatura CAP, el Centre d'Atenció Primària, serà substituïda per la nova CESIR. Avui en parlem precisament amb el president d'aquest comitè d'avaluació, en Manel del Castillo. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya l'Albert Sabater, de Ràdio Tordera. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Doncs per fer una mica de context, explica'ns una mica, senyor Castillo, quins són els canvis que s'estan introduint o que es volen introduir, i suposo que, clar, per petits que siguin, que ja té que ser de gran magnitud, és tot un repte posar-ho en marxa.
Bueno, és un repte, i per això precisament comencem per una prova pilot, que són 27 centres, perquè creiem que els canvis, diguem, radicals s'han de fer en un entorn controlat, que es pugui avaluar i que les coses que surtin bé les puguem després escalar, i les que no surtin bé, perquè algunes igual no funcionen o funcionen de forma insuficient, doncs les tinguem que repensar per poder-les aplicar a tot el sistema. O sigui, és, realment el que fem ara és un banc de proves, diguem que els pacients no es veuran afectats, lògicament, tot el contrari, esperem que comencin a veure els resultats positius, no? Però van de proves en el sentit, perquè el que fem sobretot són canvis de tipus organitzatiu. No estem parlant de posar més recursos, algun es posarà, però no de forma molt rellevant, sinó de canviar les formes en què fem les coses, i sobretot basant-se en una idea que és recuperar el concepte més de professionalisme, és a dir, donar autonomia als professionals perquè puguin adaptar l'organització dels centres a les realitats de cada lloc, que no és el mateix Tremp que Tordera o que Santa Coloma. Per tant, que els professionals tinguin autonomia i capacitat per organitzar les coses, que les treguem molta burocràcia, que són de les coses que més dificulten el funcionament del sistema en aquest moment, i per tant que puguin estar més orientats a donar la millor atenció als ciutadans.
Senyor Castillo, bon dia. Sobretot, com diferenciaríem aquest canvi de sigles del CESIR al CAP, per entendre'ns, i a nivell potser més de població?
Bé, o sigui, no és només un canvi de nom, no? El canvi de nom, diguem, seria la part menys més anecdòtica, no? Sí que és veritat que l'hem volgut posar un nom diferent perquè creiem que també és important. El nom de vegades també fa que la gent entengui que està passant alguna cosa, no? Que està canviant. Però al final, què és el que notarà un ciutadà, no? Que és el que al final suposo que els oients volen saber, no? Nosaltres el que diem és que al final tindrem una més major accessibilitat, o sigui, disminució d'esperes, tant per lo que és la primària com per el que és la consulta especialitzada i les proves complementàries, o sigui, el que és la consulta del cardiòleg o del pneumòleg, o quan t'has de fer un TAC, una ECO, el que sigui, no? Primera cosa, disminuir les esperes. Segon, millorar, diguem, el que és la integració entre l'hospital i la primària, i entre la primària i el sistema sanitari i el sistema social. Hem de saber que Catalunya i Espanya i tota Europa està cada vegada tenint més persones envellides, més gent gran. La gent gran, doncs, normalment té patologies cròniques i a vegades més d'una, i per tant té necessitats que en molts casos no només són sanitàries sinó també socials. O sigui, una persona gran, doncs, acaba convertint en una persona dependent per la malaltia que té, i aquesta dependència, doncs, això ara mateix està molt fragmentat entre el que és el sistema sanitari i el sistema social. I per tant, aquí les propostes, després entrarem una mica més en detall, però les propostes que fem són de millorar la integració entre el sistema sanitari i el sistema social. La tercera... Sí, no digui.
No, justament anava a fer-te aquesta pregunta per entrar una mica més en detall. Quins són aquests principals objectius? Ens deies fa uns minuts que no és doncs servir de més recursos. Alguns sí, amb alguns petits canvis, i tampoc és un tema de nomenclatura. Quins són els objectius que perseguiu i què hauria d'acabar sent aquest nou sistema?
Bueno, bàsicament és això, fer el sistema més accessible, més integrat, que tingui més característiques que nosaltres posem dins del marc de l'eficiència i, sobretot, més orientat a resultats, o sigui, a resultats de satisfacció del pacient, satisfacció del professional, accessibilitat i resultats clínics, el que nosaltres mesurem, diguem, de la qualitat tècnica. Aquests són els quatre grans objectius. I això, per aconseguir-ho, que és molt fàcil de dir, però no és tan fàcil de fer, hem proposat 25 mesures, després d'haver analitzat doncs, tots els informes que s'havien fet, que s'han fet en els últims 30 anys, s'han fet 51 informes de reformes, que després no hem estat capaços de posar-los en pràctica. Per tant, mirant el que s'havia escrit, mirant experiències internacionals. Tota Europa està en processos de reforma. Està Portugal, Dinamarca, Holanda, Alemanya, França. O sigui, hi ha moltes reformes en marxa a Europa, Gran Bretanya. No? Per tant, mirant aquestes dues coses i escoltant a molta gent, perquè hem entrevistat a més de 300 entitats i, per tant, hem vist a molta, molta gent, hem aconseguit fer una llista de les 25 mesures que creiem entre tots els professionals que hem escoltat que serien les més adequades per intentar millorar el funcionament dels centres. Aquestes mesures les dividim o les agrupem en tres àrees. Una són mesures de tipus organitzatiu, altres són de tipus de desenvolupament professional i altres, que és la més important, és de reorientació del model. I llavors, les de tipus organitzatiu, bàsicament, és una gestió més àgil, treure molta burocràcia que tenim, donar-li més autonomia. Segon, incorporació d'intel·ligència artificial de forma massiva. Hi ha dues tipologies. Una és un assistent virtual, que li diem Axia, que ja està posat en els centres, que ajuda, és un assistent virtual amb intel·ligència artificial que se li ha donat, diguem, informació de no només la que ja té, sinó de tots els protocols, les guies clíniques, tot el coneixement que tenim al sistema sanitari català, de tal manera que aquest agent virtual ajuda en el diagnòstic, en la interpretació de proves, etc., als professionals. Ajuda, no vol dir que faci la feina, però sí que dona resposta, diguem, a temes de diagnòstic diferencial, d'interpretació d'algunes proves, etc., etc. I la segona part d'intel·ligència artificial que utilitzarem serà la que ja està en marxa, incorporació d'un reconeixement de veu, diguem, que el que fa és permetre que el metge o l'infermera, quan estiguin amb el pacient, no tinguin que estar permanentment mirant a la pantalla i escrivint, i que perdin el contacte inclús visual amb el pacient, sinó que aquest reconeixement de veu grava la conversa i la converteix en una petita nota clínica que després el metge o l'infermera han de validar i, si estan d'acord, la incorpora. Realment, les proves que hem fet ja en diversos hospitals i ara a la primària són molt prometedores. No, encara estem començant, però sí que realment sembla que treu molta feina als professionals. El tercer aspecte, diguem, del tipus organitzatiu és tots els temes d'innovació, de donar suport en hores als metges, a les infermeres, perquè puguin posar en marxa tots aquests projectes d'innovació. Això seria la part organitzativa. Per tant, una organització més àgil, més digitalitzada i més orientada a la innovació. Des del punt de vista dels professionals, què diem? Incorporar incrementar les capacitats dels professionals. Ara tenim molts tipus de professionals en els centres. El que hem de fer és que tots puguin desenvolupar les seves competències fins al màxim de la seva titulació. Això és molt rellevant i això ho posem molt especialment en el que és l'administratiu. L'administratiu dels centres ha de jugar un rol molt més actiu. Ha de fer, diguem, ha de ser el front office, el que veu el pacient quan arriba, i tindre en un sistema que hem posat en marxa de programació per motius, que li diem que és que a una sèrie de professionals, 300 professionals que han pactat una sèrie de motius de consulta, l'administratiu pot canalitzar més bé al pacient, algunes coses les pot resoldre directament, si és una renovació d'una recepta de bolquers, per exemple, altres les pot o les ha de canalitzar cap a l'infermera, i altres directament cap al metge. Ara mateix les coses no estan així. Ara mateix tothom demana visita, ho veu el metge, i en funció del que sigui, l'acaba derivant a l'infermera o a l'administratiu. I això realment no és el més raonable. El recurs més escàs i més car no l'hem de posar a filtrar, no? Sinó que això ha de fer l'administratiu. Per exemple, li poso un exemple. Una persona que vingui una molèstia urinària, que és un motiu molt freqüent de consulta, doncs el que s'ha pactat és que la molèstia urinària, una vegada ho diu en el taulell, l'envia directament a l'infermera. L'infermera què farà? Pues la tira de reactiva per veure si és una infecció o no. En funció del que hagi, l'infermera ja resol el problema, o en funció del que sigui, l'enviarà al metge perquè l'acabi de visitar. Però ens evitem, en molts casos, una visita d'un metge, ja la fa l'infermera, no? De l'altra manera, les repetint les coses, no? Això, per tant, és molt important fer l'increment de competències dels professionals. El segon tema seria tot el tema d'incorporar el que diuen la UBA3, que és que treballin conjuntament d'una forma més coordinada, i per últim hi ha tot un tema de reconeixement econòmic, retributiu, diguem, als professionals que tinguin més activitat, que tinguin més targetes apuntades en el seu cupo, o que facin activitats extres per la tarda, etcètera, etcètera. Ara mateix això no està ben resolt, i ho resoldrem doncs, amb la idea de que el que fa més doncs, tingui també un cert reconeixement. I per últim, i ja acabo, que m'estic allargant molt, seria el model assistencial, que volem un model més orientat a la salut i no només a l'enfermedad, i a l'enfermedad, i per això, per tant, moltes activitats preventives, un model més integrat, que el que deia abans, integrat sanitari i social, i per últim, un model més orientat al valor, no tant a l'activitat, a fer més actes, sinó a fer actes que aportin un valor per al pacient. I això tenim una sèrie d'indicadors. Què seria l'esquema? Organització, professionals, model assistencial.
Molt bé, Manel, formes part d'aquest comitè que ha de fer l'avaluació d'aquesta instauració, no? de tot aquest canvi. S'ha triat dos localitzacions, Calella i Canet, com a proves pilot. Imagino que ja han començat. Primer, per una banda, per què s'ha escollit aquestes dues poblacions i com estan anant?
Mire, nosaltres vam fer una proposta a tot el sistema de primària de Catalunya, que són més de 300 centres. Vam fer una proposta a veure quins centres volien voluntàriament entrar en un projecte pilot en el qual canviarien doncs, aquesta forma de treballar. No? Es van presentar, nosaltres necessitàvem 20, es van presentar 152, realment va ser un èxit de convocatòria molt important, es van presentar després 120 memòries molt detallades, etc. I al final d'aquestes memòries van elegir 27. Inicialment tenien que ser 20, però al final, per diverses raons que ara no cal entrar, pues van decidir que tenien que ser 27. Per tant, els dos centres que vostè fa esment són dos centres que voluntàriament han volgut i que han presentat una memòria d'alta qualitat, motiu pel que han estat seleccionats, perquè això ha estat un procés competitiu, un comitè que ha avaluat les memòries i ens ha semblat que eren dues memòries molt ben plantejades i, per tant, són dos centres seleccionats dins d'aquest grup de CSIRS.
De fet, senyor Castillo, ens preguntava i ens explicava una mica també doncs, el paper o el joc que tindran cadascun d'aquests professionals, els metges, infermers, infermeres, personal administratiu. De moment, en aquesta primera fase, en aquests primers instants d'aquest projecte, com està calant doncs, el sistema entre els professionals sanitaris?
Bé, nosaltres el que ens arriba són notícies positives. De fet, el que inclús ens va sorprendre és que quan necessitaven 20 es presentessin més de 7 per cada plaça que en tenien, no? O sigui, per tant, això vol dir que la gent té ganes de canviar. Tots veiem que el sistema sanitari té grans fortaleses, i això no hem de posar en dubte. Si vostè té una malaltia greu, tothom sap que el sistema sanitari li donarà una bona atenció, tens un càncer, un trasplantament, una cirurgia cardíaca. Jo crec que tots, en general, les enquestes ho diuen a Catalunya, tenim bona opinió del sistema sanitari per les patologies greus, però també és veritat que hi ha molta gent que opina que l'accessibilitat, o sigui, que les esperes doncs no són les adequades i creiem que és així, no? Per tant, tothom veu que això és així, que tenim moltes fortaleses, però que també tenim algunes coses que hem de canviar i bàsicament el que hem de canviar és l'organització. I per tant, es demostra que quan se fan propostes que els professionals veuen que tindran la possibilitat d'organitzar-se d'una forma més autònoma, no només per l'autonomia, sinó perquè nosaltres estem convençuts de que qui, nosaltres i molta gent, no? Qui millor coneix les solucions són la gent que està en el dia a dia. Per tant, el que hem de fer és disminuir burocràcia, disminuir a vegades moltes normes rígides que dificulten molt la vida dels centres i que es puguin organitzar d'una forma més adaptada a les reals necessitats dels pacients que tenen allà davant, perquè ells són els que saben com s'han de fer les coses. Nosaltres el que al final va ser en tota la reforma és en la confiança i la responsabilitat i a canvi d'aquesta confiança, òbviament, resultats. Al final, més que estar en com s'han de fer cada cosa, nosaltres creiem que el sistema el que ha de demanar ha de donar confiança i demanar a canvi resultats en més satisfacció, més accessibilitat, més integració.
Doncs ho deixarem aquí. Gràcies, Manel del Castillo, per passar avui també per l'Obert per Vacances. Estarem ben pendents de veure com evoluciona també aquest sistema i la seva implementació.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Albert Sabater. Fins la propera.
Fins la propera.
I ara arriba el moment de conèixer una nova veu indispensable. Recordeu que estem d'estrena amb aquest podcast a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor el podreu trobar també a la xarxa Més. Avui coneixem el llegat literari de Caterina Albert, Víctor Català, que ens deixa grans obres. Avui en destaquem un film, 3.000 metres.
Veus indispensables. Víctor Català.
Una altra obra capdalt i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
Falta una obra fonamental també, que és un film 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ella escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot tot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i per tant està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons, i un film igual com l'infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella. Sense filtres.
D'aleshores en avall, en Nonat esperava el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidí a preguntar a una monja. «Quan vindrà a buscar-me el papà?» «Quin papà?» havia fet la monja amb un pam d'ulls. «El meu? I ara?» «I qui és el teu papà?» «Un papà, com el d'en Jordiet?» La monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. «Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres.» En Nonat sofriu un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudà enterament de geni. Es tornà taciturn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo, el seu papà, a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectà i intentà l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment, i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
Veus indispensables.
Caterina Albert és un personatge brutal, escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre, i escrivia cartes, i escrivia ficció, i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit, eh? També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
Caterina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Locant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Caterina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
Víctor Català, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.
I encetem un nou podcast a l'Obert per Vacances, La Casa Bernoulli. És un podcast de ficció de Ràdio Televisió de Cardedeu sobre l'atzar a la vida. El podeu trobar sencer a la xarxa. Més, en aquest primer episodi descobrim com una jove apareix desorientada en una casa aïllada, un lloc estrany atrapat en el temps. Què és aquest lloc? Com ha arribat fins aquí? Ben atents a aquest podcast de Ràdio Televisió de Cardedeu.
Una intensa llum ataronjada empeny des de l'exterior. Només els vells porticons de fusta són capaços d'esmortir la intensitat de la llum que entra per les escletxes, deixant al terra una gàbia d'ombres. Som a l'interior d'una vella casa modernista, perduda en un lloc incert, en un moment incert de la nostra història. Des d'un extrem de la sala, les notes d'un bolero travessen l'altaveu d'una ràdio antiga. Al seu costat descansa un vell rellotge trencat, sense agulles i amb les eines a punt per ser reparat. Una feina inacabada que descriu a la perfecció aquest lloc atemporal, que tot i que en algun moment va viure èpoques més luxoses, ara s'ha convertit en un espai aliè al món. Dins la sala, distribuïts en unitats de treball simètriques, com vells pupitres d'escola, els operaris analitzen els números que arriben als receptors de cada taula. Com a resposta a cada numeració, els operaris mouen mecànicament una palanca situada a l'extrem de l'aparell, amunt o avall, amunt o avall. De tant en tant, la llum d'una bombeta s'encén des de la part superior d'alguns dels receptors. Llavors, els operaris fan sonar una campaneta de llautó i el doctor Risc, que es passeja d'una banda a l'altra de la sala, s'acosta a cada operari i dona la resposta adequada.
0. 1. 0. 0.
El doctor és un home gran, de cabells blancs i barba blanca, i amb unes petites ulleres rodones que recolza sobre la punta del nas. Manté l'elegància del que ha crescut educat en les bones formes. Sota la bata blanca, llueixen un corbatí i una armilla impecables.
Un. Zero. Un.
Amunt o avall, 0 a 1. Els operaris repeteixen els mateixos moviments abans de rebre una nova sèrie numèrica. Amunt o avall, amunt o avall. Bombeta encesa, campaneta. I la resposta del doctor Risk. Ningú sabria dir quant de temps fa que els operaris repeteixen cada dia aquesta mateixa rutina. Dia i nit en torns incansables. Amunt o avall, 0 a 1. Sense cometre mai cap error. Mai. O gairebé mai. Un dels operaris més joves observa com la seva bombeta s'encén i s'apaga de manera intermitent. Igual que la numeració de la petita pantalla. L'operari dubta. Es gira buscant el doctor Risk, que està a l'altra punta de la sala. Però només calen uns segons d'indecisió per desencadenar la teoria del caos. I de cop, tot torna a funcionar. La bombeta es manté apagada. Una nova sèrie numèrica apareix perfectament definida a la pantalla del receptor. L'operari dubta si en realitat no ha estat només producte de la seva imaginació. No cal destorbar el doctor per una cosa així.
Un. Zero. Un.
La Ida, la jove ajudant del doctor i mestressa de la casa, apareix amb urgència a la sala.
És important.
Seguiu amb el sistema de probabilitats exactes. Si teniu dubtes, consulteu els històrics.
Ens trobem al despatx del doctor Risk. Quadres d'avantpassats inunden les parets de l'estança. Sobre la llar de foc, amb més protagonisme que cap altre quadre, la deessa de la fortuna presideix la sala. I just a sota, sobre la lleixa, descansa una petita balança de pes en perfecte equilibri. Al centre de la sala, davant d'un escriptori de fusta ple d'expedients, espera asseguda una noia jove. Sembla espantada. Fa cara de cansada. Porta els cabells recollits, una dessuadora desgastada, texans i sabatilles esportives. La seva indumentària d'adolescent dels 2000 resulta totalment descontextualitzada en aquell entorn. El doctor Risk i la Ida observen des d'un extrem del despatx.
Fa quant que és aquí?
Només uns segons.
I no dir res?
No, està desorientada.
Busca l'expedient.
El doctor Risk s'apropa a l'escriptori i ocupa el seu lloc davant de la noia.
Benvinguda, senyoreta...
Dàlia.
Dàlia?
No sé on sóc.
Ho sé.
Em pot dir què és aquest lloc?
Jo li diré on som i després vostè em dirà per què està aquí.
No, és que jo no sé què hi faig aquí.
En Risk es posa còmode a la seva cadira. Observa la Dàlia amb interès. Fa tants anys que no veia ningú nou. No sap ben bé quin ha estat l'error aquest cop. Però alguna cosa no ha funcionat a la recepció d'expedients, perquè la normalitat dels 30 anys s'hagi trencat de cop amb aquella visita inesperada. Com explicar-li la veritat? Se la veu espantada. En Risk es treu les ulleres i, mentre les neteja amb un mocador, comença seriós.
Estem a la secció territorial executiva d'esdeveniments aleatoris número 13.865. Aquí decidim sobre fets contingents. Fets que ni són impossibles ni són inevitables. D'alguna manera, podríem dir que som en una mena d'oficina de l'atzar. Millor dit, el que la humanitat percep com l'atzar.
Ah, miri, potser sóc jo que no l'estic entenent, però...
La vida és un conjunt infinit d'experiments aleatoris. A cada moment, a cada mil·lèsima de segon, passen milions de coses que podrien passar o no passar.
En Risk parla mirant fixament a l'infinit, donant voltes sense parar una moneda amb la seva mà dreta.
Si llenço una moneda a l'aire, tinc un 50% de possibilitats de tenir cara.
La Dàlia el mira fixament. Fa que sí amb el cap, tot i que encara no acaba de comprendre què fa en aquell lloc estrany. Com pot ser que es trobi asseguda en un despatx que sembla que hagi travessat un túnel del temps? Asseguda davant d'un professor boig que encara la confon més i que no deixa de donar voltes a una maleïda moneda que la posa nerviosa. Com pot ser que hi sigui allà, si només uns segons abans estava...
Però si llenço la moneda a l'aire 10 vegades.
En Risc llença la moneda a l'aire.
I en surt cara. Res ni ningú em pot assegurar que el primer cop en surti, creu.
En Risc atrapa la moneda i apreta fortament el puny. Segons després, obre la mà mostrant a la Dàlia la moneda amb el símbol de la cara.
Cada vegada que llenço la moneda a l'aire, tot torna a començar.
Miri, li agraeixo molt aquest sermó sobre la vida i l'atzar, però...
En Risc s'aixeca de la cadira, ignorant totalment l'intent d'intervenció de la Dàlia. El doctor no té temps d'escoltar. El seu passat de professor universitari queda palès mentre es passeja amb les mans a l'esquena d'un costat a l'altre del despatx, com quan impartia aquelles classes magistrals a la Facultat de Ciències. S'apropa una toleta petita situada al costat d'una finestra, per on encara es cola algun raig de sol. Sense pressa, es serveix te en una tassa de porcellana.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I molta més Casa Bernoulli a la xarxa. Més, és el moment de descobrir les nostres cançons de l'estiu. Anem avui al 2003. Sergi López, bon dia.
Què tal, Manel?
Vinc a guanyar-te. I em diràs amb
què.
Doncs avui porto un tamàs de Beyoncé amb Jay-Z.
Ah, bueno.
Directament.
Ah,
però és una
amigo.
Cançó superidentificable.
Sí.
D'estiu, sí. I que jo crec que tots...
De tot.
I que tots hem ballat en algun moment. Estaria bé que defensessis tu la teva, no la meva, perquè, clar, si
bueno,
no les pots en algun moment
si
per la meva...
Jo sóc una persona honesta, s'ha de ser honest
totalment.
En aquesta vida. Si portes
aquest
un
moment,
tamacle...
mira això. Només amb això ja justifica la cançó que dura 5 minuts. És brutal, molta coreografia, molts cops de maluc, no?
Beyoncé,
home, és una referent, una diva de la música. No sé què em portaràs a la segona hora, però ho tens complicat,
2003, hem dit.
2003.
Imagina't si porta anys Beyoncé, que acaba de treure l'àlbum també de
fixa't.
Country.
És bona la teva cançó després?
És molt bona.
Català, castellà o anglès?
Castellà.
Castellà.
Avui castellà.
Val, doncs aquí una estona ho descobrirem. Vosaltres no marxeu, gràcies, Sergi, perquè notícies i tornem a més Obert per vacances. Tenim moltes coses, concursos, jocs, música, informació, entrevistes, tot plegat d'aquí uns minuts a la teva ràdio local. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. t'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
O sigui, que bonica, eh, aquesta cançó. Sabíeu que aquesta preciositat de cançó d'Ast in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, eh, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, és clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.